13, Esports de Fons amb Aleix Muñoz.
Benvinguts a 13, benvinguts a la quarta temporada 13 i al seu 84è programa. 13, on repassem l'actualitat del ciclisme, del triatló, de l'esquimo, de l'atletisme i del trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material i de psicologia amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Aquí a 13 hi cabem tots, els més ràpids, els més lents, els que gaudeixen amb les pulsacions a 220 i els que ho fan tot xinutxano. Aquí és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. 13, una producció de We Run per Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de tot Catalunya. Aprendre a pedalar sol és difícil. De fet, tots vàrem començar a pedalar amb algú que ens aguantava el seient. I fent etzibades esquerra i dreta, perdíem l'equilibri i els nostres braços aguantaven amb poca destresa un manillar que era el festeig entre l'èxit i el pinyazo. Com quan érem petits i apreníem a pedalar, ara ja d'adults, establim un estrany flirteig entre l'autonomia i la necessitat de sociabilitzar. L'ésser humà esdevé en tant quan és un ésser social, però alhora necessitem i ens congratulem d'esdevenir autònoms, autosuficients i no patir cap mena de dependència emocional. M'agrada i gaudeixo com un nen petit de la grupeta dels caps de setmana, d'apretar les dents quan els més joves bategen les bieles amb una força inusitada i senzillament et poses al costat de qui ja no és tan jove i dius, ja no és país per a viejos. Alhora, m'agrada quan l'experiència d'anys et permet conquerir les petites victòries davant l'inexorable pas del temps, siguin un tram tècnic superant-lo de baixada o de pujada. No m'agrada despertar-me tard, em fa moltíssima mandra. Pel fred, per la nyonya, per fer una mica el ronso, no crec que hi hagi ningú que em conegui que pugui dir que sóc el que primer arriba. I que si fos per mi sortiria en bici a les 13 del migdia. Però llavors m'omple. Em sento realitzat, em sento partícip i part de quelcom. És igual qui corre més o qui corre menys. Som una família solidària que s'ajuda. Avui a tu, avui a mi. Que s'explica el que li preocupa. Que en aquelles 4 hores del matí del cap de setmana fa teràpia de tot. I s'estableix un vincle, sí. Un vincle que es forja a base de quilòmetres, de patiments soferts, de cops i de punxades, de pujades infernals, de baixades de vertigen, de sèries inesgotables, d'àcid làctic. Quan competeixes i pots fer aquesta rutina de forma diària, el vincle amb els teus companys d'equip i d'entreno és més superior i gairebé més superior que el de la família. És una confiança total, doncs aquell company et veu en tots els estats d'ànims possibles. Us cuideu, us mimeu, mireu per l'altre i ells també miren per tu. La necessitat de pertinença és bàsica, lícita i bonica. Però alhora també hi ha un dia que aprenem a ser capaços a gaudir de nosaltres mateixos i d'estimar-nos i cuidar-nos de forma autònoma. Potser això és també un reflex del que podem portar més enllà del córrer, del pedalar o del foquejar. Aprendre a gaudir de tot i de tots els que ens envolten, alhora que som capaços de gaudir autònomament, sense dependència i, sobretot, és a dir, a tota hora. Aquesta és l'escomesa vital de l'esport i, per mi, de tot el que l'envolta, de tota la vida. Bon dia, buenas tardes i buenas noches. I què tindrem avui a 13? L'actualitat del món dels esports de fons, el triatló, un especial de Chris Froome, mountain bike i quines coses han passat a l'atletisme i al trail running. Amb l'objectiu de menjar bé, bo i fàcil, Isaac Parter ens portarà una recepta fàcil, fàcil, bona, boníssima, perquè aquells que ens agrada menjar i que tenim gana i que ens movem entre la mandra de cuinar i el gaudir al màxim d'un bon tiberi, sapiguem com tirar-la endavant. En Marc Borràs, de Saló Esport, ens ajudarà a entendre molt més i conèixer el nostre cos i el seu rendiment. A Muerte Namás, la secció feta a mida del Geni Sabater, on senzillament hi abocarà sense filtres el que pensa i sent cada setmana. Avui, l'episodi 1. I el Pep Tatxer ens parlarà de les aplicacions que ho estan petant des de fa mesos, però que en aquest últim any han fet un salt estratosfèric. El ciclisme virtual, Swift i Bicool. I ara, pugeu el volum amb cura. Les endorfines i els batecs comencen a activar-se. És l'hora de 13. És el moment de que escoltem què ha passat en el món del trail running. És el moment de l'Aniol Riba.
Bones, Aleix, i a tot l'equip de 13. Efectivament, una setmana més tard, Pau Capell compleix tots els pronòstics i s'emporta el rècord oficial de la 040 al TID, acreditat per un àrbitre de la FEDME, és a dir, que rècord reoficial. Atenció, anem a explicar una mica per la gent que no estigui gaire al cas, que la setmana passada no va escoltar el programa. Pau Capell es va proposar fer el rècord de la ruta 040 al Teide. És una ruta que parteix des de la platja del Socorro a l'illa Tenerife i puja fins al punt més alt de l'estat espanyol, que és la muntanya del Teide, 3.700 metres d'alçada. Un recorregut de 55 quilòmetres, pujar i baixar, amb 3.500 positius i 3.500 negatius, pràcticament, que va recórrer en un temps, com dèiem, rècord de 6 hores, 13 minuts i 25 segons. 5 minuts i 23 segons menys que l'anterior posseïdor del rècord, José David Luzardo. Atenció, perquè la cursa va ser ja, des del principi, una declaració d'intencions. Va sortir amb un ritme molt fort, amb temps de rècord, anava molt bé, se'l veia amb bona cara. El paisatge mica en mica anava canviant a mesura que es anava apropant cap a la zona volcànica del Teide i va arribar a dalt de tot del cim amb 4 hores 6 minuts, 5 minuts menys que l'anterior rècord. Va parar allà 2 minutets tranquil·lament, es va fer les seves patates braves, però no, quasi. Va parar una mica i després va afrontar el descens pràcticament amb el mateix temps que va fer el corredor que portava el temps de rècord anteriorment. Així doncs, Pau Capell, que en una temporada atípica, on va guanyar la Transgran Canària, recordem, en una arribada històrica amb Pablo Villa, on va intentar fer ja un repte al Breaking 20 de l'UTMB, que no va aconseguir, o on sí que va aconseguir espectacularment el rècord del Camí de Cavalls, 2 hores menys, afronta aquest rècord últim de la temporada, pujar i baixar el Teide i se l'endú. Pau Capell, que si el seguiu a les xarxes socials veureu que entrena més que ningú, és una passada aquest noi, és increïble, i que a més s'ha mudat a viure a Andorra, els seus motius tindrà, un d'ells és l'entrenament en alçada i la veritat és que segurament li prova i li provarà més. I del repte del Pau Capell anem al repte d'un dels altres atletes, bueno, l'atleta Kilian Jornet, que ha anunciat que algun dia d'aquesta setmana, per tant la setmana vinent us ho explicarem, intentarà batre el rècord de les 24 hores en pista. Recordem que Kilian Jornet fa no gaire va fer un entrenament de 84 km en pista que ja ens va semblar una borrada. Doncs atenció, perquè intentarà batre el rècord de 24 hores en pista que el té ara mateix Yannis Kouros, un corredor que durant la dècada dels 80 i 90 va batre 155 rècords d'ultradistància i que té el rècord en 303 quilòmetres i mig. 303 quilòmetres i mig en 24 hores. Això és un ritme... són moltes hores. Més que un ritme, són moltes hores fent... donant voltes, un ritme aproximadament d'uns 5 minuts al quilòmetre. Sabem que aquest corredor, quan va fer aquest intent de rècord, bueno, va aconseguir el rècord, vaja, doncs va començar amb un ritme molt bo, mica en mica les forces van anar fallant i va acabar amb un ritme més tranquil i la mitjana li va sortir així, a uns 12 quilòmetres per hora. Però atenció, perquè aquí Kilian Jornet que intentarà batre aquest rècord i aviam si ho aconsegueix. Yannis Kouros en parlarem la setmana que ve perquè és un atleta amb una història espectacular. Kilian Jornet, doncs, que s'apunta a un mes d'aquests rècords que estan muntant els atletes i les marques per promocionar-se en aquest any on les curses escassegen i on s'han de fer visibles d'alguna manera per ser notícia. Així doncs, nosaltres ho explicarem des d'aquí 13, aviam si ho aconsegueix o no. Després també de Kilian, que intentés, com recordeu, els 10K que va aconseguir fer un temps de 29.59, a veure si aconsegueix, finalment, batre un rècord en aquest any atípic.
13 esports de fons amb Aleix Muñío.
Rígides, suspensions totals, el món del rally, el món del cross country, el món del mountain bike al màxim nivell. És el moment de Xavi Palaí.
Molt bones, Aleix, i oients de 13. Aquest cap de setmana, Barcelona s'ha convertit en el centre d'atenció de la pràctica de la mountain bike amb la celebració de la Cycling Week BCN, un certamen que ha acollit la disputa del campionat d'Espanya d'XC Eliminator, una prova de la Copa del Món d'XC Eliminator i del Down Urban Barcelona. Pel que fa a la classificació de la competició nacional, Ignasi Jorba i Saragai han estat els bikers més forts i els que també han assolit les millors cronos de 41,012 i 46,997 respectivament. La final femenina ha estat una disputa entre Saragai, Sara Méndez, Sandra Jordà i Noemi Moreno, tot i que Gai ha estat qui ha marcat els compassos de la cursa i ha sabut aguantar amb fermesa els atacs de les seves perseguidores. Finalment, al podi l'han acompanyat Sara Méndez i Noemi Moreno. I en categoria masculina, els quatre ciclistes que han arribat a la final han estat Ignasi Jorba, Xavier Ariza, Jorge Punzón i Àlex Cano. Però ha estat Jorba qui, amb un bon domini del descens, ha demostrat la polivalència i habilitat tècnica necessàries per culminar un final molt ajustat amb Xavier Ariza. El podi l'ha completat Jorge Punzón.
Hi havia qui deia que estaria una temporada a la Startup Nation d'Israel. Hi ha, però, qui el recordarà pel seu duel·ló al Mont Ventoux fa uns quants anys al Tour. El cert és que Chris Froome s'ha retirat aquest any i avui es mereix un especial a 13 de la mà d'Adam Holthorpe, el nostre especialista en ciclisme de carretera.
Hola, Aleix y oyentes de Trece. Soy Adam y hablamos de ciclismo de carretera. Bueno, la temporada se ha acabado y como no hay carreras, voy a aprovechar de hablar de otros temas de ciclismo. Esta semana me gustaría hablar de uno de mis favoritos ciclistas, el británico Christopher Froome. Después de competir casi toda su carrera profesional en Ineos y antes Sky, se va. Ha ganado 4 Tours de France, 2 Vueltas y una Giro. También muchas otras carreras varias veces, como la Critan de Dauphiné o el Tour de Romandía. Pero Froome quiere, por encima de todo, ganar el 5º Tour de France. Sin embargo, el de Ineos no lo ven. Tienen talento como Yates, Thomas, Bernal y Tegan Haas. No hace falta tener un ciclista de 35 años. Entonces Froome se va. ¿Pero dónde? Con sus respectivos salarios va a ser complicado. El año pasado solo Peter Sagan ganó más dinero que Froome. Había rumores de varios equipos, pero al final se va Israel Startup Nation. Un equipo joven pero con muchos recursos. Es como el Chelsea de ciclismo. Tiene un padrino, Sylvain Adams, un apasionado de ciclismo, con mucho dinero y con un objetivo, ganar el Tour. Froome se instala como líder y está montando un equipo fuerte para apoyarlo. Personalmente, yo hubiera gustado que Froome acabara este año, entonces podemos reflexionar en su magnífica carrera, pero no puede ser. Yo realmente dudo que Froome puede ganar otro Tour, y más, no creo que puede competir con Roglic, Pogacar, Carapaz. Puede ser que estoy equivocado. Aleix, tenemos que esperar hasta el 26 de junio del año que viene para saber.
Llicenciat en Centres d'Educació Física, osteòpata i físio, Marc Borràs ens ajuda a entendre més com funciona el nostre cos més enllà de just quan fa la pràctica esportiva. Avui, en Marc Borràs ens truca a 13 per explicar-nos com coneixen encara millor.
Bones, Aleix, i els oients de 13. Mireu, avui parlarem de com trobar l'origen d'un dolor. En aquest cas, un dolor més aviat cronificat d'unes setmanes, d'uns mesos, i no tant el d'una contusió o un traumatisme directe, que això també dona per parlar-ne un altre dia. Per tant, ens quedarem amb el primer cas. Bé, posem l'exemple d'un genoll. Un genoll que fa unes setmanes enrere no molestava i de cop comença a fer mal. I aquí tenim el dubte de per què ha aparegut això. Si jo estic bé, estic fent el mateix. En aquest cas, el genoll és com una titella. Us heu d'imaginar una titella. Una titella que hi ha coses que atiben per fora, que atiben per dins, que atiben per davant, que atiben per darrere, que atiben en diagonal i que atiben en longitudinal. Bé, el que hem de fer és què està passant allà i ens agafarem la part de la cronologia. La cronologia, m'explico, és si fa unes setmanes que va començar el dolor, què va passar allà, quin canvi va haver-hi. I el qüestionari és el següent. Veu canviar el vostre calçat? Perquè posem que és el cas d'una persona que corre. I si no és una persona que corre, no passa res. Heu canviat també de calçat? O aneu combinant masses calçats? Perquè moltes vegades podria ser un problema el que nosaltres anomenem ascendent. És a dir, que des de baix hi ha alguna cosa que no funciona, en aquest cas el calçat. I està provocant que es desestabilitzi tota la torre del cos. I per aquí podria venir el vostre problema. Però a vegades no és el calçat i és un petit espoló o alguna duresa que teniu en el peu o algun dolor del dit gros, també podria ser en allà. I aquí ho podreu relacionar. Posem el cas de que no, que això ho podem descartar, que feu servir un calçat relativament nou, que el teniu més o menys controlat. Doncs bé, hem de seguir investigant què va passar fa unes setmanes i uns mesos. En aquest cas, posem que veu canviar de feina o a la vostra feina esteu fent més hores del normal. Què passa quan a vegades feu més hores del normal? Que manteniu posicions durant llarga durada i això fa que les tensions del genoll canviïn. Aquestes tensions del genoll, un cop us poseu de peu i camineu o aneu a entrenar, també tenen el seu efecte sobre el genoll i d'aquí apareix un dolor. O, per exemple, posem que no, que fa unes setmanes el que veu començar és a fer més quilòmetres. O, en comptes de més quilòmetres, no, el que veu fer era diferents trams de pujades i baixades, cosa que abans no fèieu. O inclús podríeu, per exemple, tenir una mala... En general, això és una mala planificació esportiva. Però mireu, entrarem en coses amb més detall, com... No, és que jo fa 3 setmanes vaig canviar la meva dieta. Però això té alguna cosa a veure? Doncs sí. Imagineu el que hem parlat abans de la titella. Quan vosaltres canvieu la dieta o no teniu una dieta adequada o teniu alguna intolerància a nivell digestiu, panxa i tota la zona d'aquí de la pelvis, el que es fa és com una mena de nus. Aquest nus fa que hi hagi una tensió més alta el que són les extremitats. Extremitat o les extremitats. D'aquí podria venir també que un cop poseu en marxa el moviment d'aquest genoll, generi més fricció i, per tant, més dolor. Aquesta seria una altra manera de buscar quin és l'origen del problema. Ah, una altra cosa. El que heu de tenir en compte és el que nosaltres anomenem la ressaca. Si feu esport i teniu dolor, a vegades no passa res, però si teniu dolor després de l'entreno i teniu dolor 2 dies després, o dolor augmentat, que al cap de 2 o 3 dies torna a baixar fins a un punt inicial, el que esteu fent és probablement empitjorant el cas, empitjorant el problema. Per tant, aquesta part de ressaca, heu de tenir en compte que no hauria de superar les 24 hores. És a dir, jo entreno, tinc dolor entrenant i el dia següent tinc alguna cosa de dolor, però a les 24 hores ja m'ha marxat. Aquest és el límit que us heu de posar. Evidentment, si repetiu un entreno amb ressaca 24 hores, repetiu un altre entreno el dia seguit, 24 hores o 48 hores, un tercer entreno, i aneu acumulant, aquesta part acumulativa també és perjudicial pel possible problema que tingui el vostre genoll, d'acord? I crec que no ens oblidem res més. Potser el tipus de dolor també ens pot donar, ens pot fer 5 cèntims del que està passant, és a dir, el que coneixem perquè hi ha moltes patologies que segurament heu sentit a parlar, no? La cintilla iliotibial, que és a la part externa, o el dolor del tendó rotulià, que és a la part anterior, la part isquiotibial, que és a la part posterior, o a les parts internes del genoll, que és tota la zona de la pota d'ànec. Aquí és on es generen aquestes tensions que us deia al principi, com si fos una titella. Evidentment, hi ha un problema a la pota d'ànec, al rotulià, a la cintilla o als isquiotibials, però el que no sabeu és d'on ve tot això. I el que hem d'intentar investigar és d'on ve aquest problema. Així que, parlant molt general, us he intentat donar quatre idees del que hauríeu de tenir en compte. Repeteixo, tota la part cronològica, quan va començar i què va, quins canvis van haver-hi en allà, i pensar en tot, inclús amb les hores de son, si han canviat, si teniu més feina, si esteu barallats a la feina, si esteu passant una època de divorci, si esteu fent un postembaràs, si qualsevol cosa que hagi canviat en aquelles 3 o 4 setmanes o mesos que és quan us va començar el dolor, probablement tingui alguna cosa a veure. Doncs bé, estem a la vostra disposició. Salut!
Aventurer, multiatleta, trail runner, filòsof, Genís Sabater parla sense embuts i sense filtres. Genís Sabater és autèntic, 100%. I a Muerte Navas és Genís Sabater, 2000%.
Hola, Aleix. Hola, nois. Com esteu? Bon dimecres. Bona tarda. Bueno, encantat d'estar aquí altra volta. Mireu, avui us vull portar una historieta. Ja sóc com un viejo cascarrabias d'aquell que explica a les generacions més joves batallites, però avui en va una. I és una espècie de recordatori a una noia que gairebé no coneixia, una nena, de fet. I ha sigut una de les coses que m'ha impactat més la meva vida i penso que sóc un tio que les he vist d'unes quantes i d'uns quants colors. Bueno, ara precisament és perquè és l'aniversari, de fet, eh? I avui és la tercera setmana de novembre i quan em va passar això va ser la tercera setmana de novembre de fa 6 anys, quan tenia 24. Estava a Estats Units, estava al desert de Utah, concretament a Indian Creek. Indian Creek és un sector d'escalada molt, molt famós, d'escalada de fissura. L'escalada de fissura, les fissures el que són esquerdes a la paret, bàsicament verticals no són horitzontals, és el tema. El tema és que les preses, potser, que nosaltres estem acostumats a Montserrat, a Sant Llorenç, a Pedraforca, al Montsec, al Pirineu, són preses que són horitzontals, llavors anatòmicament ens serveixen perquè és com nosaltres ens apretem, no? Agafant-nos amb els dits i amb les mans a les preses, als forats, no? I en canvi allà a Indian Creek la paret és llisa i aquestes esquerdes que hi ha dins la paret, que tenen diferents mides, poden ser des de la mida dels dits fins a la mida d'un genoll i d'un puny, un colze i així, doncs és el que ens permet pujar per aquests llocs, no? Per aquestes parets que són totalment verticals, a més, rarament són tombades, són sempre verticals perquè per l'erosió són camins que s'han fet a la roca, no? Bueno, camins, o sigui, allò és primer de tot un bar, al final va ser un delta i va quedar sent aquestes parets verticals tan profundes que arriben a fer fins entre 50 a 300 metres de profunditat i nosaltres, lògicament, sortim des de la llera del riu, o sigui, al peu de la paret. Bueno, pues, allò d'allà és com el desert, no hi ha res de res, hi ha campgrounds d'aquells, als Estats Units, que valen $10 la nit, amb aquells campgrounds tens una barbacoeta, que te la fas tu, amb llenya que et portes tu, no hi ha aigua, i els lavabos són unes latrines sèptiques, molt ben fetes, que elles mateixes, de tant les has de buidar, però tenen molta capacitat i no és... Bueno, encara s'ha de mentir, els americans, que són una colla de crapsigranys, pues, aquestes latrines tenen molt ben cuidades. I allà és on vius, en el desert. Vius en aquests diferents campgrounds. Hi ha un que es diu Hamburger Campground, el Super Bowl, allà a Canyonlands n'hi ha un altre, i al de l'entrada, que no me'n recordo com es diu. I això t'ho pagues $10 la nit, i és això, és tens un tenderete muntat, tens un lloc per plantar la tenda, o si vas amb cotxe, i amb la furgoneta, o... Allà no utilitzen furgoneta, allà tenen sprinters o Dodge Rams d'aquestes, o si no van amb 4x4s, amb pick-ups, que els hi foten com un cargol a sobre, els fiquen com una mini estació a sobre, on poden dormir, cuinar i això. És el que he dit més allà, perquè tot són pistes supercutres. Bueno, doncs estàvem allà, i nosaltres estàvem acampats a terra en un campground d'aquests, i aquí al desert de Utah només s'hi pot anar o a la tardor o a la primavera, ben entrat, perquè a l'estiu te fries, fregeixes, vull dir, són 50 graus de dia, 40 graus de nit, i a l'hivern pot una rasca que no et pots treure els guants, no, és impossible escalar. Vale? Aleshores, si vas això, doncs, de finals de setembre fins ara, finals de novembre, i de final, principis de març, fins a principis de maig, vale? És el sector per escalar allà. I són rotllos superguais, no? Perquè et fas amic de tothom, és molt guai, acabes allà fent foc amb els col·legues, tots sou amics. A més, aquestes fissures s'escalen amb una història que es diu Friends, i els Friends te'ls acabes deixant perquè, clar, les fissures hi ha moltes que són totes de la mateixa talla, per tant, si tens un Friend de la mateixa talla, cada Friend val entre 60 o 100 euros, per tant, al final, vinga, va, jo vaig a fer blaus, doncs tu deixes els teus blaus, vinga, doncs jo vaig a fer vermells, deixen els vermells, els liles, els que siguin, i acabes sent amics tots de tots, no? Bueno, la qüestió és que portàvem 2 o 3 dies allà als Estats Units, el meu tercer viatge als Estats Units, segon o tercer, no me'n recordo, n'he fet molts, intento anar un cop, dos cops l'any, perquè, bueno, jo ho explicaré, tinc bastantes anècdotes del Yankee, ja us ficaré amb antecedents, però allà als Estats Units, a l'oest americà, vindria a ser com els Alps, però molt més salvatge, molt, molt més salvatge. No és que els Alps ho hagi fet tot, ni molt menys, però és un lloc sauvaig, sí, bueno, un desert no el troben els Alps, però diríem que, bueno, que és interessant, no?, la jugada, i que em dóna la sensació molt d'inhospitat i de soledat i coses que em mola sentir, que em costa molt i que aquí a Europa no aconsegueixo i allà sí. Bueno, pues estàvem en un campground d'aquests, exactament en el Super Bowl, estàvem allà al final, amb una família una família que els pares tenen la meva edat, tenien 25 anys i 24 anys, jo estava amb la meva parella, jo no estava amb una noia americana, estàvem allà escalant, I una nit d'aquelles dormíem tots fent un bivac, perquè les estrelles són incomptables, és un dels llocs on el cel és més clar que hagi estat mai, vull dir, és molt bèstia, i dormíem mirant les estrelles allà amb el soroll del foc, com s'acabava de cremar, no?, amb el clec-clec de l'espetegar del foc, i ens fiquem a dormir, i nosaltres ens ficàvem a dormir, doncs, muntàvem la tenda i deixàvem la tenda muntada només amb els primers enganxes, les varilles, no sé si s'entén. O sigui, estàvem a sobre de la tenda, però estàvem una miqueta com... No podia entrar... Bueno, sabíem que poden tenir animals, menjar-se el menjar i tot això, però deixàvem el menjar tancat amb capses a sobre de les taules que tenen aquests campgrounds, que són unes taules de ferro irrompibles, i les restes de menjar, tipus fruita i així, que sí que podrien menjar els animals, ho deixàvem dins la tenda amb nosaltres. Però estàvem com destapats, vale? Tenim com una miqueta de cobert al costat, però estàvem destapats. Estàvem amb una merda de Subaru, que, o sigui, un Subaru trotinadíssim, i no podíem dormir dins, com bons pringats. Bueno, va ser bastant divertit. Els primers dies vam estar de perles, ja començava a fer-nos mal les mans, però ja vam escalar, allò que et fiques esplendrà per les mans em feia molt mal. I una de les nits ens havíem passat de perres i hem conegut aquesta família amb aquesta nena, amb una nena de 4 anys, i aquella nit, després d'anar a dormir amb aquesta, això que us viu, les estrelles superguai, hey, good night, friends, see you tomorrow, let's go climb tomorrow together again, saps? Anem a escalar demà un altre cop junts. I aquella nit, a les 4 de la nit o així, un escorpí d'aquests ben negres i ben petits va mossegar la mà de la nena, que té una mà fora del tenderete. Bueno, anem a començar a cridar... Una situació molt violenta, els pares desesperats, estàvem a 4 hores de Monticello i a 2 hores i mitja de Monticello i a 3 de Moab. Clar, havíem d'agafar el cotxe, havíem d'anar a Moab, però al mateix temps no teníem cobertura allà. Primer de tot potser anar a buscar cobertura perquè vingués un helicòpter a buscar-la, però també podria ser que no es pogués aixecar l'helicòpter de nit per alguna cosa. Són helicòpters de l'exèrcit, el de rescat d'allà. Llavors potser havíem d'anar amb cotxe i acostar-nos a l'ambulància, no sabíem què fer. I al final el que vam fer és, per no excitar la nena, la vam deixar al cambra, on vam marxar el pare i jo a buscar cobertura aquí i allà. La nena estava amb la picada d'escorpí, perdoneu, i vam marxar amb el pare volant amb la furgoneta d'ells, i vam trucar a cobertura, ens diuen que, clar, l'antídot i mentídot, ens envien una ambulància. En aquest moment que ens envien l'ambulància també activen un helicòpter, però bueno, anem a buscar la nena ben ràpid, col·loquem la nena dins del cotxe, i quan arribem al campgrau, la nena ja estava bueno, molt xunga, ja tenia espuma per la boca, ja tenia les glàndules super inflades, no es movia, els ulls així mig en blanc, i poc més tard la nena va morir, no? I recordo que això us ho explico perquè és l'aniversari d'aquesta noia. Els pares es deien Nicky i John. Era una família fantàstica, perfecta, i que estava portant una setmana que els vèiem, que estaven superfeliços, que superguai. La dona estava embarassada, per cert, que feia poquet que estava embarassada, encara podia escalar i assegurar i tot bé. I va destrossar la seva família. Hòstia, m'he donat molt, molt, molt de pensar tota la meva vida, no? Hòstia, una nena que no coneixia, els acabàvem de conèixer feia dos dies, però tot això, cadascú estava en el seu sector del campground, i mai havia com... O sigui, no havíem acabat de ser amics fins aquell dia que ens vam deixar friends, precisament, no? I aquell dia... quan va acabar tot això, va sortir el sol, i ja eren les 7 del matí, estava sortint el sol, va venir l'ambulància ja va dir que no funcionava ben bé així, però bueno, que la nena ja s'havia mort, que no podien fer res, que tot això es la carregava, se l'enduien, i els pares van marxar, i vam quedar l'Aïssa i jo, potser amb les sensacions, potser la sensació més xunga de la meva vida, no?, de tot el que acabava de passar en les últimes 4 hores, i pensant que... Bueno, fer una de les reflexions de la meva vida que jo crec que m'ha fet més ric i que és el que realment vull compartir amb vosaltres, no? Vull compartir... O sigui, aquesta història m'ha fet reflexionar i dir... Quin error que cometem els humans vivint com si no anéssim a morir mai. No? Vivim com si... Com si fos alguna cosa això, que això de la mort, que això del final, que això de l'acabar... No cal que sigui la nostra vida. Pot ser la vida de aquesta persona amb la que compartim el moment... Pot ser que si el temps... la persona que sigui més material, que sigui amb un cotxe, amb una bicicleta, que demà es pot trencar, que... Vull dir, però bueno, que ostres, que les coses s'acaben, que tot té un principi i tot té un fi, i que mentre dura, hòstia, fer la reflexió si realment ho estem gaudint tal i com s'ho mereix aquesta persona, aquest objecte, aquesta sensació, aquest indret, no? Moltes vegades el que estem és vivint en un lloc i canviarem i hòstia, estic acabant de viure aquí alguns amics, no sé, si realment estem donant el valor que realment té, i una reflexió profunda a això. Res, nois, aquí teniu 10 minuts, no sé si és massa o què, però aquí ho teniu.
Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició, tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Repassem el que ha estat notícia. A nivell nacional, campionat autonòmic de duatló de Balears. Nivell internacional, el podi del campionat balear de duatló, a la localitat de Sineu. Organització per la Federació de Triatló de les Illes Balears va congregar els millors duatletes de les Balears per disputar el campionat balear de duatló sota les distàncies de 5, 20 i 2,5. Es van respectar els protocols de seguretat Covid, fent-se la sortida de forma tradicional. Carles Oliver es va endur la prova masculina després d'una lluita des del primer 5.000 amb Lucas Mola i Miguel Ángel Fidalgo. Aquí van deixar anar amb bici per arribar Lucas i Carlos amb gairebé 2 minuts a la T2 sobre un grupet on hi era el Fidalgo. Els 2,5 quilòmetres finals de curs a peu van donar el triomf a Carles Oliver en un temps de 55-20 i 11 segons d'avantatge sobre Lucas Mola. A part, a 1.41 entrava Fidalgo amb Biel Forteza i Guillem Soler al top 5. A l'apartat femení, Xis-Catous, l'Internacional Balear va vèncer soles en categoria femenina amb un temps de 1:03:01, marcant de llarg el millor parcial en cada segment. A 4:39 va entrar Gemma Llebrés i a 7:47 Maria de l'Àngels Mestre. I anem ara al panorama internacional. Anem a pel rànquing ITU. Antonio Serrat es fica al top 10 al rànquing ITU després d'acabar la temporada 2020. Un cop finalitzada la temporada ITU 2020, ja que s'han cancel·lat les dues proves que quedaven en peu, la configuració del rànquing ITU ha deixat Antonio Serrat com a millor posicionat en el lloc 9, amb Mantecón en el lloc 22 i a Genís Grau, el noi de Castellfollit de la Roca, en el lloc 25. Un rànquing diferent al d'altres temporades a causa de les cancel·lacions de les proves pel Covid. Finalment, tres proves han comptat per a cada atleta a l'hora de configurar el rànquing final. Com no podia ser d'una altra manera, el francès Vincent Louis, amb tres triomfs de tres possibles en les proves que més puntuaven, s'han portat al primer lloc amb 2.000 punts, puntuació màxima a la qual es podia aspirar. Geli Gins, després del podi a València, pujava a la segona posició amb 1.647 punts, mentre que Alistair Brownlee es quedava amb la tercera plaça, sens dubte molt penalitzat pel Mundial d'Hamburg, on va fer el novè. Tres triatletes destacats al top 10, que han obtingut sols només dos resultats. Bas Vilassa, que amb només 21 anys finalitzava quart, Leo Berger, cinquè, i Dorian Konings, desè. Antonio Serrat, doncs, arrodoneix el seu gran any amb el novè lloc aconseguit gràcies a tres puntuacions, totes elles a les Copa del Món d'Artagena, on va fer quart, a València, cinquè, i a Karlovy Vary, sisè. Sense dubte, després d'un mal dia d'Hamburg, prova en què va finalitzar el 24è, sent el millor de l'esquadra espanyola. Antonio ha mostrat una gran regularitat a la resta de proves. En l'apartat femení, empat a la primera posició per Flora Duffy, la fincada Girona de Bermuda i Georgia Taylor Brown. Es van emportar al rànquing 1.925 punts cadascuna. Flora, segona a Hamburg, vencedora a Karlovy Vary i Artagena. Per la seva banda, Taylor Brown va vèncer a Hamburg, va ser segona a Mololava i segona a Karlovy Vary. Per la seva banda, Katie Zaferes va ser tercera, amb tan sols un cinquè lloc a Hamburg com a millor resultat. Anna Godoy, la barcelonina, va ser la millor espanyola amb el lloc 16. Sanció per dopatge. L'irlandès Ben Shaw, caçat en un control sorpresa, deixa l'esport després de ser sancionat per 4 anys. El triatlet irlandès Benjamin Shaw, sancionat amb 4 anys per ús de substància ligandrol, ha anunciat que retirarà de l'esport als seus 29 anys. Ben Shaw, triatleta irlandès establert a Austràlia, va ser sorprès amb un control, sorpresa, a casa seva el 22 de juliol. Li van trobar una substància prohibida, el ligandrol. Va córrer la seva última prova a Itu el 29 de febrer, la Copa Oceànica de Devonport, campionat d'Oceania Sprint, on va finalitzar el 21. Després de ser declarat culpable, no va poder proporcionar a la Federació Irlandesa de Triatló una explicació sobre com era present aquesta droga en la seva mostra sanguínia i es va negar a exercir el seu dret a una apel·lació. El ligandrol és un modulador selectiu del receptor d'andrògens, usat com una alternativa lliure d'efectes secundaris que produeixen les drogues esteroides. El ligandrol ajuda a aconseguir més massa muscular a l'entrenar fort, arribant a acumular de 2,2 a 4,5 de massa magra cada mes. Segons alguns experts, el ligandrol és més fort que l'MK2866, també conegut com a Ostarine. El Challenge Taiwan, on amb mascareta no hi van. Ni el tato amb mascareta i aglomeracions impressionants. En el punt d'arrencada de l'antiga normalitat, el Challenge Taiwan. Imagineu-vos com era la vostra vida triatlètica fa 9 mesos. Doncs bé, el Challenge Taiwan ha estat a punt d'arrencar de l'antiga normalitat. Sens dubte una prova que marcarà un abans i un després en aquest malson del Covid que tan mal ha fet el triatló. Més de 5.000 participants al llarg dels 2 dies de competició. Amb tot, a la manera antiga. És a dir, com fa 9 mesos enrere. Ningú amb mascareta, ni el públic, ni l'staff, ni els metges, ni els àrbitres, ni policies, ni triatletes. Sortides multitudinàries de més de 800 persones. Arribada a meta i gaudir de tot. Avituallaments, massatges, parlar tranquil·lament, prendre el teu temps i socialitzar com vulguessis, etc, etc. Cal dir que Taiwan està formada per nombroses illes, però gairebé tota l'activitat es fa a l'illa Gran, un territori enganxat a la Xina de 38.000 quilòmetres quadrats. Per fer-se una idea, Espanya té 500.000 quilòmetres quadrats. Encara que Taiwan compta amb més de 23 milions de persones. El lema dels organitzadors era We have a deal. Nosaltres tenim un tracte amb els participants. I ho van complir. Les proves van començar com els Challenge Family Festival, dijous amb l'Expo i recollida dorsals, així com circuit de natació amb socorristes i embarcacions vigilants, divendres més del mateix, la pasta party, i el dissabte tot arrencava amb el Full Distance, prova guanyada per Thomas Herman i Xiaoping Luo. Després d'una hora i mitja més tard, arrencava el Half, diumenge el Short i les carreres escolars. Les úniques restriccions van ser a l'hora de viatjar al país, per la qual cosa no va haver-hi categoria pro. Anem ara a Sud-àfrica. Port Elizabeth, camp d'assajos per al PTO Championship de Daytona a Port Elizabeth. Un assaig de cara al Challenge Daytona, recolzat amb $15.000 per la PTO. La prova, el People Triathlon de distància half, va ser rapidíssima i on elles s'han vist atletes molt forts de cara a Daytona. Emma Palan es portava una prova en la qual només van sortir 5 dones pro. Palan, Anna Watkinson i la desconeguda J.D. Nicol van liderar la prova des del segment de natació fins a la T2, un circuit en el qual, a la fi, va aparèixer la pluja. El temps va ser de 2.26 en els 90 quilòmetres. La cursa a peu va ser un recital de Palan, qui corria els 21 quilòmetres en un temps de 1 hora 16, per vèncer la prova en 4 hores 12. Watkinson va ser la segona, a 4.56, i Nicol, tercera, a 10.07. En categoria masculina, la cosa va estar més igualada, amb tampoc molts participants, només 9 pros. Jimmy Riddle, dito, que ha corregut a València, sortia només de l'aigua amb una sòlida diferència de 1.30 a Keegan Cook, 2 minuts a Buckingham i Trauman, i més de 3 minuts a James Cunama. En el segment ciclista, James Cunama, amb un millor registre de 2 hores 7 en els 90 quilòmetres, arribava al capdavant, però no va poder deixar anar a Matt Trauman i a Kyle Buckingham, qui van arribar enganxats a James. Els 21 quilòmetres a peu van decidir la prova, amb triomf per Cunama amb 3.46, corrent en 1 hora 10 als 21 quilòmetres i amb només 16 segons d'avantatge sobre Matt. i a 2.37 sobre Buckingham. L'E2 ha fet balanç de la temporada del calendari 2021. L'E2, per fi, veu la llum pel 2021 pel que fa a les competicions. Després d'acabar el seu calendari 2020, els 5 esdeveniments E2 de l'era Covid, campionats mundials d'Hamburg, les Copes del Món de Carlo Vivari, els de Xena i València, i la Copa del Món de Paratriatló a Landre. Un resultat satisfactori per l'E2, que va treballar dur al costat dels organitzadors locals i federacions per disputar sota estrictes mesures de seguretat. Cada esdeveniment es va organitzar amb la cooperació de les autoritats locals per implementar els requisits de seguretat, de tal manera que complissin amb les demandes de cada ciutat i països seus de les competicions. També es van avaluar riscos en tots els esdeveniments, com demanar a l'Organització Mundial de la Salut, i es van atorgar certificats mèdics emesos pel doctor de les federacions nacionals. Marisol Casado va dir: el triatló mundial vol agrair profundament a tots els seus socis per la seva professionalitat i esperit de col·laboració demostrats un any tan turbulent per l'esport al món. Des dels primers indicadors de la magnitud de l'impacte de la pandèmia, la nostra prioritat va ser sempre garantir claredat i transparència per als nostres atletes i perquè tots els que estem involucrats en el triatló. Hem sentit frustració i desil·lusió, però els esdeveniments que desenvolupem des de l'agost ens omplen d'orgull pel triatló mundial i els nostres associats. Ara podem dir que l'any 2021 ens troba preparats, a punt per gaudir d'una temporada emocionant. Què és el que volia dir Marisol Casado? Doncs que ens espera un 2021 amb tot i tot i totes les proves a punt. I fins aquí l'actualitat del triatló d'aquesta setmana.
I avui a 13, al CRAC, tenim l'Isaac. Isaac, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal, com estem?
Doncs Isaac, tenia moltes ganes que vinguessis perquè ens has d'ajudar. Ens has d'ajudar perquè avui, nois i noies, l'Isaac ens ajudarà a fer una feina que potser no hem fet mai i que potser ens anirà molt bé, que és com hem de tenir la cuina, com hem de tenir la nevera, com hem de tenir el rebost. És a dir, a ser ben ordenats.
Ara m'agrada. Però si més no intentar-ho, no? Perquè a vegades algú ho procura, ho intenta, però no ho aconsegueix mai, no? Igual perquè no té una estructura feta o perquè tampoc no hi ha pensat mai. Senzillament va toc de pedra, no? Pim-pam, pim-pam, i llavors és el que passa, que no sabem què hem de menjar, com ho fem, o mare, sisplau, prepara'm tàpers. Perquè...
Clar, jo a vegades li dic a l'Isaac, Isaac, clar, jo no sé si... que és veritat, dic, si només t'estic preguntant el que em passa a mi i estic compartint les meves vivències amb els que ens escolten, i vaig fer la meva pròpia teràpia de com he de fer bé les coses, però bueno, mira, escolteu-me, a mi em serveix, espero que vosaltres també.
També, home, també, sí, home, sí. Mira, jo començaria molt ràpid, no? O sigui, a vegades ens compliquem la vida, veiem quins utensilis hem de comprar per poder cuinar, no? Limitem-ho. Si no volem cuinar massa o tenim pressa o no volem ser grans cuiners però podem menjar bé, només hem de tenir un parell d'olles, un wok, important.
Parell de paelles.
Un parell de paelles, sí. Una més gran, una més petita, un parell d'olles.
El wok, això ens ho vas dir un dia, eh?
Sí, el wok ho vam dir en un altre programa, que crec que és un utensili bastant important per cuinar molt ràpid, saludable, i després li donar un toc especial al producte.
Eh? Escolta, Isaac, el wok és... Oi que es cuina sense oli i a més tot s'escalfa? És algo així o com va això?
Jo li tiro unes gotetes d'oli. I llavors, vale, que diguéssim que per l'impacte d'escalfor, les verdures, en principi jo el que faig són verdures, doncs queden, com tu vas dir, crudités.
Les no? Crudités.
Queden així... pues que trenquen, però que estan semicuinades, no? I després una altra cosa important per tenir seria la planxa. Ja està. O sigui, si tenim això...
Escolta'm, la planxa és aquella cosa que té com aquelles ratlles, oi que sí?
Bueno, n'hi ha unes molt xules que les pots girar i per un cantó tenen ratlles i per l'altre cantó no tenen res. Són aquestes planxes de ferro colat que pesen bastant i és interessant perquè, igual que el wok, amb molt poc oli i amb molt poca cosa, doncs de seguida podem fer una carn saludable, un peix, una pollastre...
Escolta'm, i tots aquests estris que estàs dient, tant per si tinc vitroceràmica, inducció, o si tinc el foc normal, el gas?
Jo recomano sempre recomano gas. A mi m'agrada molt més. Si tens vitro o inducció, hauràs de comprar les paelles i els utensilis que siguin adequats per
que tinguis. Tot el que ens estàs dient, tinguem el que tinguem a casa, ni que tinguéssim un fogonet de camping gas, podem fer-ho anar.
També podem fer-ho. He cuinat en camping gas també.
Jo també, quan anava de colònies.
He cuinat. I després l'altra cosa que tenim, hem de tenir molts tàpers, molts tàpers. Tingueu tàpers, nois i noies que m'escolteu, per poder organitzar després el tema del cuinar amb la nevera, no? O sigui, sisplau, tingueu tàpers. Si poden ser de vidre, millor que no pas de plàstic. Això ja cadascú, segons la seva economia i espai d'organització, doncs...
T'he de confessar una cosa.
Digue'm.
Jo crec que el 80% dels meus tàpers són tàpers que un dia la meva mare va dir no tornarà mai més. Jo crec que hi ha molta gent que li passa això.
I encara n'has de replegar algun de la mare o no?
Escolta'm, i són Tupperware, eh?
Tupperware, no?
No són de vidre, però són Tupperware.
Són bons.
Vale.
Vale, comencem amb el rebost. Vale? O sigui, ara ja diguéssim, tenim organitzat el tema dels utensils per poder cuinar. Evidentment farà falta posar els ganivets, les fusques...
Escolta'm, ganivets? N'hem de tenir 25.000? Perquè, clar, els hem de tenir com de ceràmica o què hem de tenir?
Jo tinc 5 ganivets a casa. 5 ganivets. Tinc
atenció, 5 ganivets.
Jo tinc 5 ganivets.
L'Isaac té 5 ganivets.
I a més, és bo perquè els tinc posats amb un rusc d'aquests que es posen, no?
Ah, jo també ho tinc, això.
Sí, i vaig posar un pòstit que posa coto privado, saps?
Ah, sí, amigo.
Dicen que jo a casa no tinc cap zona que sigui meva, però aquest espai de ganivets només el puc tocar jo, ningú més.
No, jo ja en tinc molts, el que passa, i al final hi ha allò que sembla com aquella mena de pelillos...
Una xaira.
Sí, allò, bueno, xaira, clar. Jo aquest dia tampoc hi era a escola, però quan explicaven això.
És una xaira, sí.
Doncs
sí,
això.
5 ganivets. El que seria el ganivet cebollero,
sí.
Un ganivet més petitet, allargat. Doncs,
Escolta'm, això ho podem centímetres ja? O no?
Te'ls hauria de medir.
Jo m'ho noto, cebollero.
Sí, cebollero.
Cebollero.
Un que sigui una mica més llarg, més primet. No?
Llarg, primet.
Després una puntilla.
Una puntilla. Ah, vale, la puntilla és el que serviria per pelar una poma,
per
no?
Per pelar una poma o alguna cosa així. El que passa és que hi ha diverses puntilles, hi ha que són més estretes i més amples. Jo, una puntilla, és igual.
Puntilla.
I després el jamonero.
El jamonero.
Que aquest aquí, si tens per venir a casa, doncs s'ha de tenir el...
A mi no m'han fet lot.
El jamonero. I després un mixte, que es diu. És un ganivet mixte, que no és ni el cebollero, ni seria el petit llarguet. Aquest seria per tallar coses petitetes, però que també té la curva per poder fer aquell moviment que fem, no?
No? Allò de pelar les ungles, allò que feu els cuiners, oi?
Sí, allò.
Vale.
Amb això n'hi ha prou. Després, el rebost, no? Comencem amb el rebost. És molt important, si volem intentar poder cuinar a casa qualsevol cosa, tenir més o menys organitzat el rebost, no? Lo important seria tenir un prestatge amb llegums, no? Llegums, pastes i farines, i, bueno, si algú s'atreveix a fer alguna bechamel o alguna cosa així. Després, les llegums tenim diverses opcions. Les podem comprar o bé de pot, que és l'opció més ràpida, fàcil i de més. Les podem comprar en sec i bullir-les nosaltres, cosa que normalment ja no es fa, de bullir a casa. Jo a casa sí que les bullo, però normalment ja no es bullen, no? O si no...
És allò que es deixaven com amb remull el dia abans.
Sí, es deixa amb remull i tota aquesta història, i, bueno, porta feina, però, clar, si t'agrada el teu punt de cocció, doncs ho fas, no?
Jo saps què em passa? Ara puc confessar-t'ho. Quan a vegades agafo un pot d'aquests que el compri més bo, perquè, clar, n'hi ha molts preus d'aquests de llegums, sí, i tot això... que a vegades jo fa com una mena d'espuma, aquella mena de suc que porten. No sé què és això.
El suc... Bueno,
el Toni diu que també li passa això.
Sí, també li passa al Toni.
Què és aquesta espuma?
Això, diguéssim que...
Stranger Things, els pots de llegums. Són de mi espumes.
Sí. S'ha de treure, això s'ha de treure, no? O sigui, normalment no s'utilitza mai.
Que no s'enfadi cap químic, no. Segur que té una explicació, això.
Bueno, és bàsicament perquè diguéssim que fa una espècie de tel, no? L'aigua, el bullir-la, agafa una densitat i fa una espècie de tel. Llavors, la densitat aquesta de l'aigua, al remenar-la o moure-la, doncs emulsiona i fa l'espuma aquesta.
Vale.
És tan senzill com això.
Però són tan sanes com les que podem comprar en pot amb aquella mena líquid que li posen, que serà un conservant natural o...
Exacte, sí. Bueno, normalment és aigua i sal, eh? No acostuma a portar massa coses.
Digue-li gran fórmula química.
Exacte, sí. Doncs llavors, o bé les podem anar a comprar, ja fetes,
cuites, no?
No? Sí. Això sí que s'estira bastant, no? I això cadascú el seu. Tenir pasta, diversos tipus, per fer una no sé, quan mengem pasta que sigui divertit, que no sigui, no sé, sempre espaguetis, sempre tallarins, no? Pues tenir una pasta integral, una variada, pues tenir els llacets, no? Tot això, no? Si volem, pues, fideu 1, fideu 2, diverses coses d'aquestes, i després el que deia de la farina, si algú s'atreveix a tenir de bechamel. Això per un cantó, no? Després seria important tenir tonyina amb llauna, no? O sigui, jo...
Llauna o pot de vidre?
Ah, bueno, clar, depèn de la butxaca de cadascú,
clar,
no?
Però el cert és que si fas pot de vidre, sí, estàvem l'altre dia que parlàvem, clar, si viu sol el pot de vidre, clar, fa molt de goig un pot de vidre, però sí. Clar, llavors potser has de fer una dieta monotonyinítica, bueno. Perquè clar, és que si no, allò se't fa malbé.
Sí, perquè són molt grans.
I baratos tampoc serien.
No,
són bons, però grans. Són molt grans.
Jo no sé, comprem les llaunes de tonyina amb oli de oli d'oliva verge extra, això sí, sisplau, ni girassol i coses d'aquestes.
A mi les que posa el natural... No se m'enfadi la nutricionista i dietista del programa.
Sí.
A mi aquelles em costen, eh? Perquè jo trobo que és com una mica...
Sucet, no?
Sí.
És una mica sucet. Jo prefereixo la d'oli d'oliva.
Jo també. Extra,
eh? Llavors, hauríem de tenir blat de moro, hauríem de tenir els encurtits, tàperes, no sé, volem fer un estic tarta, què fem? No podem fer un estic tarta. No.
Un dia ens ensenyaràs a fer això i tot.
Sí, cap problema. Doncs no es pot fer, perquè si no tens encurtits, com ho fas? Després pots d'espàrrec, van bastant bé, i després el tomàc natural. Amb això, només amb això ja podríem...
Tomàc natural vols dir el de branca?
El tomàc natural, aquest de pot.
Ah, el de pot,
sí,
el de pot.
Per si no volem triturar tomàquet i després fer el sofregit i tot això, doncs així anem més ràpid, no?
Quan ratlles el tomàquet amb aquella cosa, a part que sembla que t'hagi de trinxar els dits...
Sí, sí, fa por. Sí, sí,
por.
Sí. Jo estic a punt de comprar-me un guant d'aquests de malla, saps? Sí. Per no tallar-me, perquè allò fa por, eh? Allò és una cosa que fa grima. Llavors, una altra cosa que hem de tenir serien infusions. Per, si volem esmorzar o el que sigui, doncs tenir infusions. Tenir estèvia, sucre no. Jo recomano ja no tenir sucre a casa. No? O sigui, si podem canviar una miqueta el tema del sucre, doncs sucre amb estèvia, o sucre i estèvia, segons, o sucre moreno. Però...
Jo saps què tinc?
Què?
I ara em diràs, aviam, què en penses tu? Aquella cosa que sembla, jo ni dic que sembla sabó, perquè fa el mateix pot, allò que sembla com mel, però que no és mel, que teòricament és dolç, també.
Ah, sirope de arce.
Sirope de arce.
Sirope de arce tens, que és com mel.
Sí, bueno, sembla com una mel, però com agave, pot ser, no?
Ah, agave, pot ser.
L'agave és un endolcidor. No, sí, no sé ni el que tinc a casa.
Hi ha diverses
coses. A vegades
coses,
em diuen coses i dic, sí. Vale, i vaig i ho compro, sí. I llavors...
I tu ho proves i aviam què tal, no?
Clar.
Home, la mel és molt bona, també. La mel és molt bona. Però, no sé, home, el més pràctic és el sucre. Tens el sucre al supermercat, on sigui tal, el trobes ràpid i de més, no? El tema de l'estèvia ja l'has de buscar.
Que això del sucre, diuen que estem com som...
Ui, sí, ara és el gran veneno del mundo,
sí.
Saps?
Sí, sí.
Se sembla que no hi ha hagut sucre mai a la vida, saps? I és una cosa, no sé, una mica estranya. Cafè.
Cafè.
Hem de dir cafè, si ens agrada el cafè, i sobretot xocolata, no? S'ha de tenir xocolata.
Xocolata negra, oi?
Sí, sí. Bueno, depèn del que t'agradi. Si t'agrada negra, si t'agrada llet o blanca, no sé, això...
Aquí el que serà bo és un dia que us ficarem aquí davant a tu i a la Pat i que parleu.
Sí,
que
perquè
parleu.
Haurem de parlar coses amb ella, haurem de parlar, perquè jo tinc diverses coses que, ostres...
Serà aquí duelo de titanes.
Sí, sí, perquè hi ha coses que jo estic...
McGregor, no? McWater.
Per exemple, m'agradaria parlar amb ella un dia d'aquests, aviam què hem de fer amb la margarina i la mantega. No?
I ja estem llestos?
Però ara ho tenim tot a punt, ja. Ara ja podem començar, eh?
Doncs, escolteu-me, ara podem començar i amb l'Isaac avui acabem. El proper dia, més.
Quan parlàvem d'aplicacions com l'Strava la setmana passada, estàvem parlant d'algú que el coneix molt bé, algú que potser és la persona que més coms atesora les seves cames i que té el rècord de l'hora màster. Estem parlant de Pep Tatxer, que avui ens parlarà del ciclisme virtual, les principals plataformes per poder pedalar quan estem dins de casa.
Bones, Aleix i amics de 13. Avui us vinc a parlar del ciclisme virtual. S'han publicat recentment els resultats d'audiència de ciclisme virtual durant la pandèmia del Covid i realment s'han duplicat els practicants d'aquesta nova modalitat. I concretament, avui us vull parlar de Swift, una plataforma americana que està dominant tot el sector. Jo el 2008, per sort o per desgràcia, em vaig iniciar en aquest món del ciclisme virtual de la mà de Tax, una empresa holandesa de rodets que tenia una aplicació molt rudimentària però que et permetia competir en xarxa amb 10 usuaris i et donava una experiència bastant real, com les carreres de veritat. Et permetia fer classificacions, veure la teva progressió, picar-te amb gent d'Estats Units, de la Unió Soviètica, de tot arreu. Després, el 2010, una empresa nacional de capital valencià madrileny em va venir a buscar perquè estaven desenvolupant una nova plataforma que anomenada Bicool, i volien copiar aquests models que existien, però donant molta més valor a l'aspecte social, com una mica com un Facebook, però a nivell esportiu, ciclista. I van donar, ells sempre van donar molta preferència al que era el realisme del ciclisme, a que l'experiència fos molt real, embolcar milers i milers de recorreguts de tot el món, que la gent pogués penjar vídeos, inclús van crear una plataforma que et creava escenaris virtuals 3D a partir d'un recorregut que tu gravessis amb el teu GPS. I el que els va passar, bé, encara segueixen vius, Bicool, evidentment, però el que els va passar és que els americans els van passar al davant perquè l'any 2014 un americà, un tal Eric Min, va recollir tot el que existia en aquell moment de ciclisme virtual i va poder realment copsar el que l'usuari volia i separar el que era avorrit del que realment era divertit. I l'Eric va centrar els seus esforços en la seva nova plataforma, la plataforma Swift, en què l'usuari s'ho passés molt bé. I és a dir, els dos grans punts fonamentals és que l'usuari pogués trobar durant els seus recorreguts a molta gent, és a dir, pedalar sempre amb molta gent, sempre sentir-se acompanyat, i poder competir a nivell de tothom, és a dir, que des del més pro fins al més amateur, se sentís realitzat en una competició des de casa seva. I sempre molt ben acompanyat. Des del 2014 fins a data d'avui, Swift no ha parat de créixer fins a tal punt de sortir a borsa i de les rondes de finançament que ha anat obrint, bueno, tenir resultats espectaculars, ser un model de negoci espectaculars i deixar bocabadats a tots els pioners que s'han barallat durant des del 2005 fins al 2014, intentant copar aquest mercat i veure com una persona recollint tot el passat els ha passat per davant. Si no heu provat, us animo a entrar en aquesta plataforma, perquè de totes les que he provat jo de ciclisme virtual des del 2008, per mi és la número 1 a dia d'avui, tot i que em sap greu dir-ho perquè amb Bicool he col·laborat molt i Bicool segueix tenint coses molt bones, però per mi ara mateix és la número 1 i el seu número d'usuaris ho avala, perquè estan a més de 400.000 usuaris a dia d'avui. I bé, res més, a seguir entrenant, a seguir disfrutant, ja sigui a fora o a dins de casa, perquè el model de negoci està canviant i prova d'això és Swift i Strava, que un altre dia us parlaré d'Strava, perquè ja en vam parlar fa un any, però també hi ha molts canvis i és un model de negoci també a estudiar. Moltes gràcies, amics. Seguim parlant. Una abraçada.
I fins aquí el 13 d'avui. 84 entregues d'Esports de Fons Addicció. Us ha acompanyat el millor equip de Fons Addictes de 13, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, l'Adam Goldthorpe, amb la col·laboració de l'Isaac Partera, el Marc Borràs, el Pep Tatxer i Genís Zapater, sota la supervisió tècnica de Roger Benet. Podreu escoltar-nos i tornar-nos a escoltar en l'enllaç al nostre perfil d'Instagram, 13 Esports de Fons, 13 en números. Podreu posar-vos al dia de totes les temporades, de debò. Gràcies per formar part de la família de 13 i d'aquests 84 programes. 13, una producció de We Run per Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de tot Catalunya. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons aquí, a casa vostra, a la casa dels esports de fons. Així com el triatlet irlandès ha fet el trilero, Michael Jackson l'any 1984 ja pronosticava moltes coses amb el seu superèxit, Thriller. Ens acomiadem avui amb el Thriller, de quan Michael Jackson encara havia passat poques vegades per la tornejadora i de quan molts de nosaltres érem alumnes de primària. Sigui quan sigui que ens escolteu, sigueu d'on sigueu, bon dia, boa tarde e boa noite, e Thriller de Michael Jackson.